Anem uns moments a l'Afganistan. Amb el retorn dels talibans, què serà dels 19 milions de dones i nenes afganeses? Durant els últims 20 anys han tingut accés a les escoles i a la feina. Hi ha alguna esperança d'evitar que acabin en una mena de llibertat vigilada que les reclou i aïlla a casa i les obliga a sortir-ne tapades de cap a peus? Dolors Bramon és professora emèrita de la Universitat de Barcelona, experta en estudis àrabs i islàmics. Professora Bramon, bona nit i moltíssimes gràcies. Avui ja sabem que les nenes afganeses ja només poden cursar estudis primaris perquè se'ls prohibeixen els secundaris en instituts públics.
Exacte.
Els talibans fan i faran el que els plagui mentre tinguin el poder en aquest sentit?
Així ho penso d'una manera categòrica. Faran el que els doni la gana mentre tinguin poder. Serà molt difícil que deixin de fer-ho perquè no veig jo que les forces internacionals tinguin ganes de tornar-se a embolicar en aquest país i amb aquest personal. Vostè parlava de les nenes, i doncs sí, als 12 anys deixaran ja l'escola, potser funcionaran clandestines algunes, com s'ha fet, però una cosa li voldria jo matisar. No és cert que durant aquests 20 anys tothom hagi tingut millores a l'Afganistan. Una cosa és el món rural i l'altra cosa és Kabul i quatre ciutats més, eh? Però el món rural està exactament igual com estava. És una pel·lícula que ens van vendre els americans, però que és una pel·lícula que s'ha de mirar amb pinces. Perdoni, que m'he posat a parlar sense que em pregunti
no,
res.
No, al contrari. Professora, mentrestant, l'Associació Revolucionària de Dones de l'Afganistan, RAWA, organització afganesa que lluita pels drets de les dones, ha fet públic algunes de les restriccions i maltractaments contra les dones per part d'aquest nou govern radical, algunes de tan ridícules com no portar sabates de taló per no fer soroll en caminar. Què significa controlar les dones sota el poder de la xaria, en concret a l'Afganistan? No es tracta de la mateixa xaria, segons el món?
Molt bona pregunta. Veig que vostè ja sap per on va. Quan els talibans ara van tornar a entrar a Kabul, varen dir que totes les dones tindran tota la llibertat segons els principis de la llei islàmica. Tots es vam quedar, mira, bueno, menys mal, perquè coneixem a molts musulmans que funcionen, doncs, com nosaltres. Però al cap de 2 dies ja van canviar, segons els principis de la llei islàmica, sinó per segons els principis de la xaria. I com vostè molt bé m'ha preguntat, quina xaria? Perquè una cosa és el que els musulmans creuen que és la paraula de Déu, és a dir, el que està recollit al llibre de l'Alcorà, i l'altra cosa, el que alguns d'ells en diuen xaria, que és una paraula que surt una vegada a l'Alcorà i que vol dir el camí cap a la conducta recta, el que vostè vulgui, tot bona cosa, però que no és la paraula de Déu el que ells en diuen xaria, sinó que xaria és per ells la interpretació que fan, no només de la paraula de Déu, sinó dels seus costums, i per això la xaria del Marroc és totalment diferent a la xaria d'Afganistan o la d'Aràbia Saudita, que vostè se'n recordarà, i els oients, que fins fa poc les dones no podien conduir, ara poden conduir, però no poden portar braçalets si condueixen. I a què respon? Doncs això, la xaria és una mena de xiclet que s'inventa qui té poder, tingui el poder polític o el religiós. En aquest cas, els talibans tenen el polític, tindran el poder polític de la força de les armes, i ja s'han buscat un mulà successor del mulà Umar, que ara aquest, no me'n recordo com es diu, sí, Abdul Ghani Baradar, que era un lloctinent, un ajudant del mulà Umar, aquell que anava amb aquella moto, i que semblava una hormiga atòmica, i per tant aquests poders religiosos, jo poso cometes a la paraula religiosos, faran i desfaran el seu gust, que no serà mai un bon gust.
Com defineix vostè la xaria de l'Afganistan?
Doncs és a les pitjors interpretacions que es fan o que es poden fer de l'islam. És a dir, contradiu fins i tot el que diu l'Alcorà. L'Alcorà en cap moment diu que acusats i les acusades d'adulteri hagin de ser lapidades. En absolut. En canvi, ells marquen el càstig físic de la lapidació, que és ben bèstia, no? Bueno, ja és el pitjor. Els càstigs físics, que alguns sí que són a l'Alcorà, però també hi ha a l'Alcorà frases com és millor el perdó o és millor la compensació econòmica per reparar el mal que s'ha fet al veí. Ells es queden amb talleu la mà al lladre, punto. I ja està. I per tant, tallaran mans, això, les sabates de taló. M'imagino per on va. Hi ha un fragment de l'Alcorà que diu que les dones del profeta no llueixin els seus peus, no moguin els seus peus perquè exhibeixen els seus ornaments. Això només vol dir que era costum en aquella època que les dones portessin braçalets al turmell. En castellà hi ha paraules, la paraula jorca, en català no la tenim. I, per tant, que no moguessin els peus perquè no fessin soroll les joies que portaven. Hi havien de donar exemple d'humilitat o de no gran riquesa. Això s'interpreta, alguns no es pot fer gimnàstica, altres no es pot ballar, altres, per tant, no es pot tocar música. Avui hi ha una notícia que dona la Mònica Bernabé, que és una periodista que està molt ben informada perquè ha viscut a l'Afganistan, i no sé si ara encara hi és o està a punt de tornar. Els músics, els que tenien instruments de música, els estan emparedant. És un drama, això. Pensar que una persona que té un violí l'enterra dins una paret perquè no li prenguin, perquè no li cremin. El que té un piano no sé com s'ho farà. Però és un perill tenir un instrument de música. Tocar-lo ja no cal dir-ho. Per tant, bueno, sempre pregunto per dones. Sí, també hi ha dones que canten i que toquen. Sí, perdoni, que jo m'enrotllo i no ho deixo preguntar.
No, professor, és molt interessant el que explica i realment xocant, trist. Carme Riera, en la columna de La Vanguardia aquest diumenge, escrivia que les dones contemplem amb horror el que està succeint a l'Afganistan, sí, amb ràbia i amb la impotència més gran. No hi ha res a fer?
Bueno, la impotència és la paraula, perquè costa molt. Miri, la Unió de Països Àrabs, perdó, musulmans, va celebrar una reunió per fer una declaració de drets humans a l'islam. Si les occidentals és el 48, ells ho van fer el 1990. I dels 25 articles que té aquesta declaració de drets humans, l'últim, el 25, acaba dient... Bueno, el desè, per exemple, diu l'islam és la religió indiscutible. I el darrer diu la xaria és l'única font de referència per a l'aclariment o interpretació de qualsevol dels articles anteriors. Per tant, si algú vol dir que allò vol dir allò, doncs dirà això, i si no, l'altre. I, evidentment, no és la xaria és molt diferent a cada país. Indonèsia és molt dura, La província d'Aceh és duríssima. Es soten en públic dones, homes i el que sigui. Però els talibans, doncs, ja tenen un passat que ens fa entendre què pot ser aquest futur immediat. Dolent, dolent.
Professora Ramon, abans d'acomiadar-nos, dos oients han volgut en saber que l'entrevistaven, dir-hi la seva. La Teresa diu, sempre s'ha parlat del cel dels musulmans, a diferència dels cristians, molt sensual, amb noies boniques, espais paradisíacs, tota classe de menjars, etc. Però per a les dones, com és el cel de les musulmanes bones? M'omple de curiositat, diu.
Bé, doncs li intentaré explicar el més curt possible. Això és una metàfora, aquestes famoses uris, que no són dones, sinó que l'Alcorà diu que no són dones com les altres, sinó creades expressament pel gaudi dels musulmans barons, doncs és una manera de fer ganes d'anar al cel, és a dir, de fer ganes de portar-se bé. Però, en realitat, l'islam, com el judaïsme i com el cristianisme, el premi que tindrà el que tingui bona conducta, sigui home o dona, serà la visió beatífica, que es diu. És a dir, veure eternament Déu. Aquest és l'única premi, que està clar, i el càstig de l'infern és la privació d'aquesta visió divina. El que passa és que Déu, suposo que el devia haver d'explicar adornant-ho amb metàfores de rius i dones, perquè la gent s'animés. Les dones en aquell moment comptaven molt poc. Per tant, fins i tot Déu es devia descuidar d'explicar què tindrien com a premi. Això que diu la interpretació, doncs hi ha qui interpreta que la dona podrà triar a dalt, al paradís, el marit, i que si n'ha tingut més d'un, podrà triar el que li agradi més. Això ja és una llibertat que ens donen alguns. Podem triar el marit que ens hagués agradat més a la Terra.
I després, professora, hi ha el Miquel. Diu, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora a la Universitat de Barcelona quan les classes del Departament d'Àrab es donaven en una sala on docents i alumnes ens asseiem en una mateixa taula. I m'agradaria manifestar-li la meva admiració per ser com és i per la importància del seu treball com a persona, professora i investigadora.
Doncs moltes gràcies, en Miquel. I molts records. A vegades em passa que em trobo gent. Sí, sí. He tingut alumnes, naturalment, com tots els professors.
Dolors Bramon i Planes, Banyoles, 1943, professora emèrita de la Universitat de Barcelona, experta en estudis àrabs islàmics. No sé si vol aprofitar per fer arribar algun missatge als oients de la nit dels ignorants.
Doncs dir-los que jo també sóc una oient, no cada dia no, perquè a vegades m'adormo, i que molts records a tothom i que el vagin mantinguent a vostè com a conductor d'aquest programa.
Ah, quin honor.
Això és bàsic. Quin honor. Això és bàsic.
Quin honor, professora. Moltíssimes gràcies.
Ah, però, doncs, estem contents, eh?
Que tingui
menys,
bona nit.
Menys les dones afganeses.
Sí, sí, sí.
Els
sí.
Homes tampoc s'ho passaran bé, eh?
Segur.
Bueno, bona nit tingui.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau, gràcies.